Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Per què serà que a l'estiu el pensament fuig de la ciutat i vola darrere les cogullades i les pupudes per les vinyes, pels camps, pels boscos, pels camins rocosos on rodarats, per les eres i fins i tot arriba a penetrar, o per la porta o per la finestra, dintre les cases de pagès, encuriosit d'escorniflar tots els racons de les masies? Serà que la nostra ànima és com un ocell de pas que fa de llançadora volant de la ciutat al camp i del camp a la ciutat en canviar les estacions? Serà un atavisme que de tant en tant ressuscita en nosaltres, fent-nos memòria que l'origen de la nostra vida i la nostra educació més substancial i arrelada la devem al Terròs, a la masia nascuda com un bolet del Terròs i a la parròquia on està arrapada com una mata de bolets a la soca el poble de qui heu nom la nostra casa pairal? Si trobeu massa alambinades aquestes explicacions, deu-li a la que vulgueu. Digueu que no és res més que la necessitat de fugir de la calor, la que treu la gent de les ciutats, i el desig d'imitació el fa vagar pel camp els esperits que no es poden moure de les ciutats. Però el fet subsisteix igual. Jo no puc deturar el meu pensament que, amb més velocitat, més ensinistrat que cap automòbil, va resseguint aquesta i aquella i l'altra masia, circulant per camins practicables només amb unes espardenyes ben lligades. Aquesta peregrinació de la fantasia desperta serioses meditacions. Jaume Reventós, La vida al camp, Memòries d'un cavaller, d'Editorial Balmes.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts, per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda estiuenca que la podeu fer des de la piscina, des de la barra del bar, això sí, molta aigua. La podeu fer estirats, drets, caminant, a l'ombra, on vulgueu, però sobretot, sobretot, amb bona companyia. Vinga, va, comencem pel nostre pica-pica amb la guia Virgínies de la cuina catalana. Voleu una miqueta de fruita? La tenim preparada. Un xic de pernil? També. Una recepta antiga de principis de segle? També. Una miqueta d'embotit? I tant que en tenim, també. I alguna coseta més, de tant en tant. I després el reportatge, a la segona part. Aquests reportatges que queden quallant. I acabarem amb una cita final. Què? Comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I tornem a la guia Virgínia de la cuina catalana de la mà de l'Òscar Gómez del blog de cuina.net. Òscar, molt bona tarda.
Hola, Pep, bona tarda.
Et dic bona tarda perquè sé que avui has dinat.
Sí, he dinat i he dinat bé.
Sí? Què has menjat?
Doncs mira, avui he menjat una amanida de llenties amb llagostins i ceba morada, i potser no soni molt glamurós, però a mi m'ha agradat molt.
Doncs mira, jo aquestes hores, jo ja tinc una gana que jo ja me la fotria aquesta. Cap on anem avui? Cap a la muntanya o cap al mar?
Avui anem a la muntanya, avui anem al Pirineu a menjar o a gaudir de la cuina pirenaica de l'hotel Passets, a Sort, que està, com m'agrada dir a mi, a les antípodes de la martingala efectista. O sigui, allà, zero bromes. Aquí hem vingut a gaudir amb una cuina tradicional, sense cap mena de concessió a el que no és essència de la cuina tradicional i ben feta. Bueno, potser una concessió a les postres, després ho parlem.
Doncs va, què hi hem de menjar aquí a l'hotel Passets?
Bueno, a l'hotel Passets, doncs, el que tinguin de truita, fan servir la truita de tabascà, doncs el que tinguin de truita, ja està. O sigui, ho dic perquè, clar, segons van canviant de la temporada, en Meritxell Tartera i en Francesc Torrents, que són els que estan al capdavant, doncs la veritat és que s'ocorren molt el receptari de la zona. També podem menjar el palpís de corder, que és també un plat típic de la zona. La truita de riu de Tabascan, jo la vaig menjar l'últim cop amb filets marinats, amb vinagreta de ceps i pinyons. També la vam menjar amb un tartar cremós, que te la presenten sota de la pell fregida de la truita, però ja et dic, canvia bastant en funció de la temporada com te la fan, però s'ha d'aprofitar la truita de Tabascan, que està agafada d'allà al costat.
I de ben segur que faran algun plat amb formatge, perquè molt a prop d'allà, molt a prop, hi tenen una de les bones formatgeries que tenim a Catalunya.
Fan un molt bon cheesecake o pastís de formatge dels postres, molt bo, però a les postres jo sóc un enamorat d'un clàssic que es diu El Filiberto, que és una combinació creada pel cuiner Francisco Rafael fa molts anys, que és una sopa de iogurt d'ovella, amb gelat de nata fresca i xarop de grosella. Sona infantil, no? Doncs just a la fusta. És un postre que traurà el nen que portes a dintre i tornaràs a ser feliç a cullerades d'infància. Per això deia que el Filiberto potser no sigui molt tradicional, però val la pena donar-li aquesta concessió a l'Hotel Passets.
A veure, has dit el Filiberto porta sopa de iogurt d'ovella, gelat de nata fresca i xarop de grosella. Home, això sembla un postre deconstruït d'algun gelat d'aquells de l'època teva i meva, eh?
Sí, però em sembla que no va anar així la cosa. No tinc els detalls exactes, crec que en Francisco simplement va pensar que era una combinació encertada i tenia raó, i senzillament va crear aquesta sopa. És una sopa amb gust de grosella, que a més la grosella a mi personalment em porta molt a la infància perquè el meu pare em feia llet amb grosella, i aleshores, clar, a mi em té el cor guanyat.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana l'Hotel Passets de sort. Moltes gràcies, Òscar.
A vosaltres, fins la propera.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
I avui volem saber quina és la millor manera de menjar-se un bon plat de pernil amb en Marc Ribas. Marc, molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb tu.
Amb mi?
Sí, amb un amic. És a dir, la millor manera de menjar-se un bon plat de pernil és amb un amic. L'acompanyes amb pa amb tomata o simplement vas picant amb els dits, amb un bon vinet de pagès, el que vulguis, però el més important és que sigui amb un amic.
Clar, aquí a Terrassa, de fet, ja en teniu de vi, eh? Moltes vegades la gent pensa que aquí al Vallès... No, aquí al Vallès hi ha molt producte.
Aquí hi ha producte. El que no hi ha és pernil, això no.
Però, bueno, però vi sí que en teniu aquí, no?
Vi sí. En tenim de molt bo. Mira, fem una cosa. Tu em portes el pernil, jo poso el vi i el plat.
I l'oli, què?
L'oli també en tenim. Tenim 100% becaruda d'aquí del Vallès, que és molt bo. S'ha de plegar ràpid l'oliva i s'ha de portar ràpid a premsar en el molí perquè no piqui gens, però és finíssim.
Doncs mira, pernil amb oliva becaruda, això ho tastarem. Moltíssimes gràcies.
A tu.
La Fonda.
I ja tornem a tenir aquí en Josep Dolcet, el nostre xarcuter particular, que és de les persones que en sap més de la xarcuteria tradicional catalana. I avui em portes un embotit una mica traïdor, no?
Sí, és la botifarra traïdora o la llengonissa traïdora. Aquest és un producte tradicional, és un producte tradicional sobretot de les zones de muntanya, de les zones del Pallars, de la zona de la Ribagorça, de la zona de, diguem-ne, també tocant cap a l'Alt Urgell, etc. Diguem-ne, és un... no deixa de ser un producte d'aprofitament, no deixa de ser una botifarra blanca, que té dues versions. Té una versió en cru, que s'assemblaria amb un endito, amb un endito sense sang, i té una versió en cuit, que s'assemblaria pues, amb una botifarra blanca o amb un altre producte, que és una bringuera, que és un producte d'Andorra, bueno, d'Andorra, de l'Alt Urgell i tot això, que per la seva composició que hi ha, pues, bueno, recull les carns més o menys més greixoses, les carns que s'havien, diguem-ne, de segona, recull també alguns menuts, i tot això s'emmaneix amb sal i pebre. I aquesta intensitat de sabor que li donen la seva composició, per això li diuen això, una botifarra, una llengonissa traïdora, també li diuen una corada quan porta més connes, etc. Vull dir, diferents noms en funció, sobretot en comarques de muntanya.
La botifarra traïdora, una botifarra molt de muntanya de la part oest de Catalunya, que jo no sé si és millor menjar-la primeta o tallada gruixuda.
Generalment la, jo com més l'he trobat últimament és tallada prima, però gruixuda, també n'hi ha de gruixuda per posar l'escudella.
Doncs mira, sigui prima o gruixuda, jo em sembla que la botifarra traïdora es quedarà aquí a la fonda de Catalunya Ràdio. Què et sembla?
Bé, em sembla perfecte, em sembla perfecte perquè és un producte, insisteixo, són d'aquells productes que els has d'anar a buscar als productors i al territori, i això és el més recomanable de tots.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I avui ens anem de ruta formatgera cap a Almacelles, a Lleida, perquè allà hi tenim els formatges de Cal Quitèria. Carlos, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què, fa calor aquest estiu per aquí, a Almacelles?
Déu-n'hi-do. Passa que aquí ja estem acostumats, també, que aquí, a les Terres de Ponent, aquí apreta.
Apreta, aquí. Quan no és la boira, és la calor, Vull dir que ja no us queixeu, no?
Bueno, aquí sempre diem que tenim... Aquí tenim 6 mesos d'infern i 6 mesos d'hivern.
Déu-n'hi-do.
Tenim clar.
Com vau començar vosaltres, Carlos, a fer formatges?
Bé, nosaltres ara fa 12 anys que vam començar a fer formatges. Jo sempre dic que va ser per obligació i s'ha convertit en una passió, això. Perquè nosaltres som més de 4 generacions que ens dediquem a l'agricultura, a la ramaderia, a casa. I per poder continuar mantenint el nostre ramat, doncs vam decidir fer alguna cosa per donar una mica de valor afegit als productes que fèiem i vam decidir fer formatges. I hem de dir que això va començar per obligació gairebé i al final és un món que enganxa tantíssim i apassiona tant que ha sigut una passió per nosaltres, per mi.
Clar, i a més, diguem, en una zona que, a veure, ja... Lleida no és pas que no en tingueu gairebé cap de formatge, però sí que no sou, diguem-ne, de les zones on hi ha més, sigui a la banda del Pirineu, però no aquí la banda de baix, i vosaltres, sí. Això, no? Ja fa una colla de temps que en feu.
Sí, ja fa temps. Portem més de 12 anys.
Mm-hmm. Carlos, i quina és la vostra tipologia? És a dir, vosaltres tireu molt per formatges curats, no?
Sí, nosaltres tenim molts tipus, tenim diversos tipus de formatges, des de tendres, a curat, a estar de cru, alguna pasta tova, també. Nosaltres fem només llet de cabra, perquè tenim ramat propi, nosaltres. Nosaltres fem, tenim des de les terres, en l'alimentació dels animals, tenim les cabres, es munyim, fem el formatge i hem d'arribar al productor final. I fem des de diverses games, des de tendres, amb pebrats, amb condiments, fem algun tipus garrotxa, també, i de llet crueta també fem.
A mi m'agrada molt perquè fas una cosa que és dignificar el territori, perquè és no només la teva llet de les cabres, sinó els teus formatges i maridar-los amb productes que tens molt a prop, com per exemple aquests elixirs de Ponent, que escolta, són fantàstics aquests licors.
Sí, fem moltes coses junts. Amb el Gerard tenim moltes coses conjuntes, fem moltes coses, sí, sí. Mm.
I de, tu, amb aquest tipus de formatge que fas, de tots els que fas, quin seria el formatge que tu dius, mira, si només en poguessis triar un, el triaries, el formatge més icònic de Calquitèria?
Bé, a mi m'agrada molt un que fem de pasta tova, que es diu l'anel, però potser si hagués de triar, triaria un formatge que fem d'una pasta prensada de 6 mesos de maduració en pell florida, en formats grans i de llet crua, feta amb la llet del dia recent munyida. Uh-huh. Per mi potser aquest potser és més, és un formatge icònic, potser, si podríem dir.
Clar, a més el tipus de formatges que fas, amb la textura que tenen, són formatges que van molt bé a la cuina, eh? Des d'alguna amanida crua, però també són formatges que a la planxa, ostres, van molt bé, vull dir que sí, un formatge com clar. Un Garrotxa s'aguanta, eh? Vull dir que hi ha molta gent que fa, està acostumada a fer aquests formatges tipus rostits o a la planxa com aquests argentins, i en canvi amb un Garrotxa ho pots fer-ho perfectament. I et dona un gust extraordinari, eh?
Sí, pot anar des d'una amanida fins a qualsevol plat calent, inclús dintre de l'altre dia aquí al poble un restaurant feia uns carabassons amb formatge per dins, amb carrotxa, que queden espectaculars també.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Això és una d'aquelles coses, a veure si acabem, diguem-ne, no? Si Brussel·les ja acaba de donar a tot l'okay amb aquesta IGP de formatge Garrotxa.
Aviam, eh? esperem que sí. Ara ja sembla que ho tenim més encaminat.
Exacte. Doncs esperem que passeu un bon estiu, Carlos, i ens veiem a totes aquestes fires de formatge artesà que tenim a casa nostra, que són poques, però són molt autèntiques.
Doncs sí. Doncs gràcies per contactar amb nosaltres i donar-nos l'oportunitat de que ens conegui la gent.
Salut i formatges.
Salut i formatges.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982, que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Avui he quedat en un indret espectacular, a prop de casa, a prop de que molta gent els caps de setmana i els estius sobretot ve a visitar per els productes que fan, però avui m'agradaria anar, diguem-ne, una mica per la part de darrere, per veure què hi ha dintre un somni esbojarrat d'una persona que ara fa 40 anys va començar a engendrar i avui en dia és una casa consolidada de Catalunya amb un projecte interessantíssim. Però m'agradaria veure, perquè jo he quedat aquí amb un gran amic que li agraden molt les vaques. Mira, ja el veig. Albert, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Què fas aquí amb les vaques, tu?
Doncs jo en aquest moment me'n cuido que aquesta granja estigui funcionant i que tot vagi sobre rodes, no?
Avui estem a la granja de vaques de la Fageda, aquest projecte social tan interessant, que molta gent segurament ja coneix, però poca gent a vegades sap què hi ha darrere, quanta feina hi ha darrere de tot això. Quan fa que hi ets tu aquí ja?
Jo aquest any farà 10 anys que vaig començar aquí a la Fageda.
Tu ets pagès?
Jo sóc pagès de tota la vida, sí, sí.
Feies fesols, feies fejol, encara en fas o què?
Encara feia algun fesol, patates, fejol ja no en faig. En aquest cas, en aquests moments.
I les vaques, clar, un moltes vegades pensa que una casa tan gran com, per exemple, la Fageda, és una indústria. Jo sempre dic que quan parlem d'indústria, quan parlem d'artesania, moltes vegades no ho tenim tan clar, no? Aquí podríem dir que això, les vaques o el iogurt, és de la granja al pot.
Sí, sí, en aquest cas sí, eh? Perquè anem... Bueno, el que es tracta és de cuidar molt bé les vaques per aconseguir una llet de molta qualitat i poder portar això cap a la fàbrica, en aquest cas, per poder aconseguir un producte de molta qualitat i de moltes característiques.
Està molt bé. Aquestes vaques aquí ja tenen ventiladors, tu?
Sí, aquestes vaques el que preuem nosaltres és el benestar Això sí que és molt important, totes tenen, estan molt, molt confortables, tenen un llit de palla. Després, en aquest cas, doncs, també fa 3 anys es va pensar la granja perquè anessin molt a la seva, es va automatitzar amb uns robots de munyida, i aquestes vaques des de fa 3 anys van soles a munyir quan els hi ve bé, i amb això doncs, també les ha beneficiat molt amb el benestar animal, perquè fan 3 munyides al dia, quan volen, de dies, de nits, a la fresca, i amb això també ens han augmentat la producció de llet.
Això també fa, Albert, que tu no hagis d'estar aquí al dematí, al vespre. Això en molts llocs encara es fa, no? Es munya al dematí, es munya al vespre, aquí foten el que volen i són felices.
Sí, en aquest cas doncs, també hem millorat molt el benestar de les persones, tal com es va mirar amb les vaques, doncs també va millorar moltíssim amb les persones, perquè hem deixat d'estar en una sala a munyir, que teníem uns horaris molt, molt concrets, estar aquí controlant uns automatismes o uns robots que funcionen molt bé, que hi hem d'estar-hi, però un altre ritme, no és el mateix que abans, que era munyir de 5 a 9 del matí i de 5 a 9 del vespre. Actualment, doncs, estem moltes hores, però d'una altra manera. La veritat que tots els treballadors, que en aquest cas aquí a la granja doncs, som uns 10 treballadors, 4 professionals i 6 persones amb certificat de discapacitat, doncs tots ens hi hem avingut molt bé i hem tingut la sort d'entrar en aquest nou projecte de munyida i de benestar d'animal i persones, en aquest cas.
Què mengen aquestes vaques?
Aquestes vaques, nosaltres també, en aquest cas, doncs, mengen farratge, que és nostre. Fa 5 anys vàrem començar, es va comprar una finca i des de llavors ens fem el blat de moro i l'ordi, que és una de les bases d'alimentació de les vaques. Amb això quasi bé ens fem un 70% de l'alimentació de les vaques.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, jo ara aquí en veig moltes, però de ben segur que, clar, es fan molts iogurts al dia, no?
Sí, bé, aquesta part del iogurts potser no la conec tant jo és el que porto les vaques. Nosaltres aquí a la granja tenim uns 250 animals, unes 120 a 125 vaques de munyida, i després les filles, que seran les que ens iran omplint la granja i que anem renovant la granja quan és la necessitat de fer-ho. I a tots aquests animals doncs, hi ha un tant per cent que se'n van al camp a pasturar, que són les vaques que hauran de parir. Aquestes, hi ha unes 40 vaques que se'n van al camp cada dia, surten unes 5 o 6 hores a pasturar. I després totes les vedelles d'aquí, que n'hi ha unes 100, que aquestes també surten a pasturar diàriament entre 8 i 10 hores.
Escolta, amb aquest paratge tan fantàstic de la Fageda d'en Jordà, que va descriure també el Gran Maragall, ostres, això és qualitat de vida, eh?
Això és una joia. La veritat que poder treballar aquí és un privilegi, no em puc dir una altra cosa. Primer, amb el projecte, i segon, amb l'àmbit que estem, no? amb el lloc que estem, que és espectacular.
Bé. Ets feliç, eh?
Molt, molt, la veritat que sí, és una sort. És una sort poder portar aquest projecte, en aquest cas, amb un equip superimportant que sense ells no faria res, eh? Perquè sol no arribaria enlloc. I en aquest cas, doncs tinc el plaer de poder-ho executar i portar, però sort de l'equip, la veritat.
Dius que sou 10 persones aquí a la granja, però sou moltes més. Quanta gent sou en total aquí a la Fageda?
Bueno, amb la Fageda devem ser uns 480, exactament no ho sé, però bueno, això us ho passarà, us diré que us ho digui l'Ester, que és la persona que sap una mica més d'aquest tema.
Vaig a buscar-la?
Molt bé, doncs cap a buscar-la.
Gràcies, Albert. Anem-hi. Doncs vinga, aquí entra la música d'en Bach que tenen de fons amb les vaques. Me'n vaig a buscar a l'Ester, una gran amiga, que a més es dedica a aquest món de la comunicació i que ens explicarà tots els ets i uts de l'origen de la Fageda. Ester, què tal? Bon dia.
Bon dia, Pep, i benvingut a la Fageda.
Ja fa una colla d'anys que hi ets tu aquí, eh?
Doncs sí, la veritat, sí, ja fa més de 10 anys, en concret el mes de setembre en farà 14.
I de la Fageda en fa 40 d'un somni esbojarrat d'en Cristóbal Colón, no?
Ho dius molt bé, un somni, una utopia, un projecte que va néixer l'any 1982 del cervell d'en Cristóbal, Si vols, et faig un breu resum del naixement de la Fageda. En Cristóbal, durant la dècada dels anys 70 del segle passat, va treballar en diferents hospitals psiquiàtrics de l'estat espanyol, aleshores batejats amb el nom de manicomis, en un moment en què les condicions de vida en aquells espais eren brutals. Més que viure, les persones sobrevivien. I en Cristóbal, treballant en la seva última etapa en aquests llocs, a l'Hospital Psiquiàtric de Salt, Girona, es marca com a repte personal i professional, impactat per tot allò que veia, treure aquelles persones d'aquell entorn per dignificar la seva vida, per millorar la seva vida, i ho aconsegueix amb el suport d'alguns psiquiatres. Planteja en aquell moment a l'alcaldia d'Olot, capitanejada per en Joan Sala, la petició de que li cedeixin un local a la ciutat d'Olot on començar un projecte amb una quinzena de persones amb malaltia mental per millorar la seva vida a través del treball, concebent el treball com una eina rehabilitadora, com un element clau en la vida d'una persona que canvia el seu rol, i li cedeixen un espai a l'antic convent del Carme d'Olot, i allà comença la Fageda. En Cristóbal sempre havia tingut al cap ubicar el seu projecte en un entorn natural, pels efectes terapèutics que té la natura en totes les persones, no només en les persones amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual, i al cap de poc temps s'aconsegueix comprar aquesta finca on som, la finca Els Casals, que ocupa unes 13 hectàrees de terreny aproximadament, i la Fageda ve aquí l'any 1987. I aquest projecte, amb el pas del temps, va generant llocs de treball, diverses activitats empresarials, serveis d'atenció a les persones que fan un gir a la seva vida, i aquella quimera que va començar amb una quinzena de persones és avui un projecte que n'acull més de 400.
Clar, 400 persones, aviat és dit, perquè, clar, ja diguem-ne que amb una empresa convencional de 400 persones la feina que hi arriba a haver-hi, però quan aquest espai, quan aquesta, diguem-li, empresa té la singularitat que té, encara més, perquè tots els usuaris que hi ha aquí, amb les capacitats que cadascú té, ostres, això, a part de que és una feina molt maca i que teniu, diguem-ne, gent d'unes singularitats cadascuna diferents entre elles, clar, això no deixa, com diem, de ser un lloc on s'hi treballa, on s'hi fan iogurts.
Efectivament, a nosaltres ens agrada molt definir-nos com un projecte social. És un projecte social que va agafat de la mà d'unes activitats empresarials que són el mitjà, no pas el fi, sinó el mitjà per generar llocs de treball per tot un col·lectiu de persones vulnerables, persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb malaltia mental, i d'un temps cap aquí, en concret des de l'any 2019, persones també amb d'altres col·lectius en risc d'exclusió. Per tal fi, es va crear una empresa d'inserció. La missió de la Fageda, al llarg de les seves quatre dècades, s'ha anat ampliant i ha anat emparant nous col·lectius en risc d'exclusió de la Garrotxa. Insistim, doncs, que som un projecte social sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, una qüestió molt important. Això vol dir que aquí no hi ha propietaris, no hi ha accionistes. Tots aquells beneficis que puguin aparèixer a finals d'any es reinverteixen sempre en el projecte. Per què? Doncs per seguir generant llocs de treball i serveis que ajudin a millorar la qualitat de vida de totes aquestes persones.
Clar, imaginem, si això fa 40 anys va començar amb un local petitó allà al Carme, i amb 40 anys més de 400 persones són aquí, i a més una cosa molt important, que és fent producte de qualitat, que això moltes vegades no ho tenim clar. En parlàvem ara amb l'Alberta, aquestes vaques que teniu aquí amb aquests ventiladors tan grans, amb la música de fons. M'explicava ara, mentre anàvem vinguent cap aquí, que fins i tot allò, quan arriba una màquina nova, els hi poseu el so de la màquina unes setmanes abans perquè es vagin acostumant. És a dir, clar, quan un veu aquest indret i després veu una empresa convencional on hi ha molts treballadors i treballadores que no veuen la llum del sol en 8 hores, ostres, això evidentment ja a qualsevol tipus de persona li ha d'afectar.
Efectivament. Les bones pràctiques aquí a la Fageda són una llei. Segurament tenim moltes assignatures pendents per aprovar. Hem d'anar seguint, caminant cap a la millora contínua, cap a l'excel·lència, sens dubte, però per la Fageda la qualitat és una llei. I això ho ha impregnat molt la filosofia d'en Cristóbal en el decurs de tots aquests anys, no? Com bé deies, els nostres productes són de molta qualitat, i perquè els iogurts són de qualitat. Fa ben poc parlaves amb el company Albert i ell et parlava del benestar animal. Gràcies a les polítiques de benestar animal, gràcies a les ganes que tenim de tractar bé les nostres vaques, la llet que ens donen és de molta qualitat. Si sumes això un procés productiu rigorós, per força el producte final és bo, l'equació no falla, no? Aquest binomi dona com a resultat uns iogurts, uns postres i uns gelats molt apreciats, molt bons, i aquesta mateixa política de bones pràctiques doncs l'apliquem en d'altres productes que fem, com són les nostres marmelades, no? Aleshores, gràcies a aquesta qualitat, la Fageda al llarg de tots aquests anys també ha aconseguit posicionar una marca als lineals de Catalunya de molt prestigi, molt estimada també, i això per nosaltres és un puntal i un valor importantíssim.
Quan veieu en Cristóbal, que bé, fa aquella cara moltes vegades, ell mateix ho diu, no? Aquella imatge que té de persona bohèmia i d'allò, de ben segur que quan la veieu deu pensar, i ara aquest què deu estar pensant, no? Perquè suposo que la ment d'en Cristóbal no deu parar, ni, és a dir, amb aquests 40 anys no crec que pari, no?
Efectivament, la ment d'en Cristóbal no para mai. En Cristóbal és un filòsof, és un humanista posat emprenedor social. Ell és el propietari intel·lectual, diguem-ho així, del projecte de la Fageda. Intel·lectual, insisteixo. I sempre ha tingut la capacitat de reinventar aquest projecte social perquè vagi vivint en el temps, no? Per exemple, nosaltres fem iogurts perquè en Cristóbal va tenir la visió de convertir un problema en una oportunitat. L'any 1991 a tota Europa sobrava llet, hi havia un excedent de llet als països europeus, aquí a la Fageda hi havia unes vaques que donaven una llet que es venia a la Nestlé. La comunitat europea d'aleshores imposa la quota lletera, això obligava les granges a reduir la producció de llet, i és ell, i és aleshores quan ell diu: si reduïm la producció de llet, hem de reduir llocs de treball. Aleshores, la missió del nostre projecte, que és generar llocs de treball per aquestes persones de col·lectius vulnerables, se'n va fer punyetes. Què podem fer? Reconvertim la llet en un altre producte. Fem un iogurt. Un iogurt que al cap de poc es va batejar com un autèntic iogurt de granja, perquè al mercat no n'hi havia. I, insisteixo, aquest iogurt ha estat l'origen d'una marca de molt prestigi, molt estimada, i tot això va sortir del cervell d'en Cristóbal.
Iogurts, melmelades, gelats, serveis de jardineria. Clar, el iogurt és la base, no?, de tot això. Què et sembla si anem a veure la fàbrica?
Doncs anem-hi i podràs parlar amb l'Oriol, el nostre director de qualitat, i amb gent de la casa que treballa, i tant que sí.
Doncs vinga, de les vaques i de tota la part aquesta que hem parlat dels orígens de la Fageda, me'n vaig a buscar a l'Oriol, que és el director de qualitat d'innovació. Bé, podríem dir que és la persona que en sap més de cuina, que no sé si és cuinera, mira, ja la veig aquí. Oriol, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Pep, com anem?
Tu ets cuiner de làctics, no?, podríem dir, i de fruites.
Sí, de làctics, de fruites, marmelades, gelats, una mica de tot.
Com vas arribar aquí a la Fageda?
Doncs mira, vaig veure una proposta per veure si m'interessava venir a veure un projecte nou aquí a la Fageda, i el coneixia així com de retruc, i el que vaig a començar a estudiar. I els vaig venir a veure, vaig pensar que m'havia enamorat del projecte i que jo havia de venir cap aquí a treballar.
Clar, perquè aquí ho tens molt fàcil, eh? És a dir, tenim les vaques aquí al costat, es munyen totes soles, passa la llet per un tub i t'arriba aquí amb un espai que hi ha moltes màquines, però també hi ha moltes persones.
Sí, 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 sí. Aquí el més important són les persones. Llavors, mirem d'automatitzar tot allò que és imprescindible per càrregues de pes, per no fer-nos mal a l'esquena i el que sigui, però les feines que podem fer les persones, doncs les fem les persones i no les màquines, perquè és el que ens interessa més.
Quants de iogurts foteu aquí cada dia?
Ostres, doncs cap a 200.000, si no m'equivoco, entre 180 i 200.000 cada dia. Surten cap a les puntes de feina 2 milions a la setmana.
Déu-n'hi-do, quines vaques més treballadores, no?
Sí, 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 no paren quietes.
Bueno, i tota la gent que tens aquí. Clar, estic veient això que deies ara, que clar, que sí que hi ha moltes màquines, però que en canvi hi ha feines que no, que hi ha persones. Això suposo que també dona resposta una miqueta a tot el projecte en general, no? No tot s'ha d'automatitzar.
Exacte. Aquí a la Fageda, com que ens interessa tenir llocs de treball per persones que han de fer feines de veritat, o sigui, reals, doncs ens interessa automatitzar-lo just i adaptem una mica les feines per cada persona, segons les habilitats i les capacitats que té en aquell moment, pot fer un tipus de tasca o un altre, i nosaltres anem canviant les persones de lloc i adaptant els llocs de treball. Sí.
Com acaba, diguem-ne, transformant-se la llet d'aquestes vaques amb el iogurt que veiem aquí als pots?
Doncs mira, tens dos tipus de procés diferent. Un que seria el iogurt de quall ferm, que diem, que tens una barreja de la llet amb, si porta sucre, algun aroma, el que sigui. Poses el ferment, passa unes hores al forn perquè agafi la consistència, va fermentant i fent-se més àcid. I després passa a la nevera, seria un tipus de iogurt. I tens els altres, que diem els iogurts batuts, com serien el grec, el sense lactosa o els iogurts líquids de beure, que aquests el que fem és fer un iogurt gegant, cap a 5.000 litres de iogurt, i un cop ja està ben quallat, li trenquem el quall amb uns remenadors que hi ha a dintre, això, per això se'n diu batut, i aquests ja passen directament, com que ja tens el iogurt fet, de dret a refredar, a l'envasadora i cap a la nevera directament, a la càmera frigorífica, i ja els tens.
Això, pels que som foròfus dels iogurts, veure un iogurt de 5.000 litres, això ha de ser espectacular.
És molt divertit, sincerament, sí, sí, sí. El veus que és enorme. Les poques vegades que obrim els tancs per controlar que el procés ha anat bé i després si hem de fer algun ajustatge o el que sigui, impressiona. I veus que el remenador, quan comença a remenar, li costa, perquè és molta massa de iogurt, sí, sí.
Aquí es va començar per un iogurt, després va arribar, diguem-ne, la moda del grec, i es va fer un grec, però ara m'ha dit un ocellet que amb aquests 40 anys també has fet alguna cosa nova, no? Tu que ets, diguem, el director d'innovació de desenvolupament, això ha de ser un repte, ha de ser un repte interessant.
Sí, 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 sí. La proposta era, tenim l'oportunitat de celebrar el 40 aniversari del projecte de la Fageda i quina mena de iogurt podíem fer que una mica ens representés. Bé, la Fageda, som famosos, si podem dir-ho així, pels iogurts naturals, i fer un iogurt natural, que ja en tenim i n'estem venent molts, però que et recordés una mica aquests 40 anys enrere i estàvem buscant una textura de quan la llet feia tanta nata i tot el menjar, diguéssim, era més carregat 40 anys enrere. Llavors vam idear aquest iogurt, que és de quall ferm, vol dir que fa tot el procés aquest de passar al forn i després de quallar i anar a la càmera frigorífica, i està amb una mica més de nata extra. Llavors aconsegueixes tenir un iogurt de quall ferm amb una textura que et recorda el grec. I hem pensat que era una manera de celebrar-ho bonica.
Home, un dels millors aliats d'un iogurt, que quan són bons ja són bons sols, però clar, els que són molt llaminers són molt de melmelada. I ben bé al costat veig que hi teniu l'obrador de melmelades i em sobta també que en lloc de tenir allò una olla d'aquestes grosses en les quals també pots fer 1.000 quilos de melmelada, no, teniu 16 llocs amb 16 cassoles en les quals aquí tota la gent va remenant cada cassola per separat.
Sí, 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 sí. Les melmelades les fem amb fruites de tanta proximitat com podem, amb sucre de canya integral i suc de llimona, bàsicament, o sigui, supernatural, i com bé dius, directament en cassoles. No hi ha trampa, o sigui, no tenim a darrere un obrador que no veguis i que hi hagin marmites o el que sigui. Aquí, quan necessitàvem augmentar la producció, el que vam fer va ser duplicar les cassoles, i vam passar de 8 cassoles a 16, i mira, quan la producció està molt elevada, som capaços de fer-ne 3 rondes, vull dir que fabriquem moltes melmelades, i tot en cassola.
Déu-n'hi-do, tot en cassola, llavors aquí suposo que feu com a l'escola, que llavors barregem totes les cassoles, homogenitzem els sabors, això de les melmelades, no? el pH pel procés de gelificació de la pròpia fruita i cap al pot.
Sí, 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 exactament. Mirem el pH perquè estigui prou bé i que es pugui aguantar molt de temps. I l'altra cosa que controlem són els graus brics, que ve a ser la quantitat d'aigua que has evaporat de la marmelada, per tant has concentrat els sucres de la fruita i el que ja has afegit. I l'acidesa més el sucre et permet, un cop fet el buit envasant en calent, et permet mantenir la conserva durant anys.
Escolta'm, dels 400 i escaig que sou aquí a les melmelades, quanta gent hi teniu?
Uns 30, som cap a 30 persones aquí, sí, sí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, tenim el iogurt, tenim la melmelada, però ja fa allò un parell o 3 o 4 anys, ja no recordo, us vau endinsar amb el món del gelat, que ara a l'estiu, escolta'm, si és bo a l'hivern quan fa fred, a l'estiu encara és més espectacular, no?
Sí, 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 tenim una fabriqueta de gelats, sí, com bé dius, fa anys que, uns quants anys que tenim. Aquest any, precisament, hem tret ara a l'estiu el gelat de pastís de formatge, que és una de les innovacions. I bé, fem una gamma de gelats amb iogurts nostres que fabriquem aquí i els altres doncs, el fem amb llet, amb nata. I mira, és un producte divertit de fer perquè és força complicat fer gelats, però ens estem molt orgullosos, sí, sí.
Clar, amb les melmelades parles de graus brics i parles de pH, i amb els gelats has de parlar també d'altres històries, perquè tenim aquí a la Fonda, que ja fa molt poquet vam fer una tertúlia sobre gelats, això del pack, el poc, el poder edulcorant, el poder anticongelant, i clar, sobretot quan fas gelats a partir d'un producte com el que ja tens, que dius el iogurt, que és molt identificatiu, i que has de fer un gelat, has de fer alguna cosa, diguem-ne, perquè no perdi aquella personalitat que té el propi iogurt.
Sí, exacte, has de mirar que tot el que hi hagis d'afegir, perquè aconsegueixis que a la temperatura sota zero, no sé, 11, 12, 15 sota zero, puguis agafar-lo amb la cullera, doncs que aquests ingredients que hi has de posar no t'emmascarin el sabor del producte que tens. Llavors, si és una combinació de diferents tipus de sucres, mirar si fa falta proteïnes de llet o el que sigui, que hi puguis afegir l'aire que hi vols afegir, perquè el gelat, una de les gràcies que té és que quan incorpores aire augmenta la cremositat, i has de jugar amb tots aquests equilibris, cosa que ho fa força interessant, sí, sí.
Clar, deies que teniu aquests gelats de iogurt, però per la ment d'un modista com tu, que suposo que sempre vas, diguem-ne, a l'avançada, i en un espai com aquest, que has de pensar en molt temps abans, no és allò de, mira, ara em ve de gust fer això, eh? Però què? A veure, Iam, què passa per la ment de l'Oriol amb els nous gustos que voleu fer o que esteu fent o que heu tret? Quins són els últims?
Doncs mira, el gelat de pastís de formatge que ja hem comentat, hem fet el iogurt del 40 aniversari, després hem tret un iogurt sense lactosa desnatat, que aquest ens faltava a la gamma, i des de mitjans de juliol ja podeu trobar al mercat el flam d'ou.
Flam d'ou?
Sí, 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 ens faltava a la gamma que tenim d'una crema de xocolata, una de vainilla, tenim el nostre flam de vainilla també, i ens faltava el flam d'ou, que ens l'estaven reclamant moltíssim.
Clar, ara que parlaves del gelat, del iogurt sense lactosa i tot això, clar, cada vegada ens hi trobem més que hi ha més intoleràncies alimentàries, al·lèrgies alimentàries, i això és una cosa a l'ordre del dia, no?
Sí, 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 realment sí. I el que estem mirant de fer és de poder cobrir una mica aquestes necessitats amb el nostre estil. O sigui, oferint iogurts que sàpigues que estan fets aquí a la Fageda, per tant, la qualitat la notaràs amb la cullera, i si podem treballar doncs, sense lactosa, estem fent una gamma. De fet, ja en tenim tres sense lactosa. Tens un de natural amb sabor de maduixa, i ara tens aquest, el desnatat.
Com et veus en els propers 10 anys, Oriol?
Doncs mira, seguint mirant què necessiten els nostres consumidors, buscant noves tendències, sempre hem estat estudiant el tema de vegetals, per exemple, iogurts o postres fermentats en bases vegetals, millorant o engrandint la família dels nostres gelats, per exemple, amb gustos nous, potser amb algun tipus de pastís nou, que ja no faig spoilers i ja ho veurem més endavant, I bé, treballant amb el tema dels al·lèrgens, mirant de que tots estiguin ben controlats i ficats en el seu pot, i bàsicament fent feliços a la gent.
Escolta, la Fageda, terra volcànica, no imagino un postre amb soja que no sigui d'aquí. Haurà de ser enfes el Santa Pau.
Sí, sí, sí. De fet, la soja vam dir que no ens hi ficaríem. I els fajols de Santa Pau tenen una cosa molt interessant. Sí, sí. Els estudiarem amb molta cura i amb molt de carinyo, per dir-ho així.
Ja m'explica.
Bé, el fajol és un pseudocereal, que diuen, que no té gluten, però amb el qual pots treballar i fer-ne bases molt interessants. Llavors, hi ha gent, en una fira no fa massa, vaig tastar un iogurt fet, si li podem dir així, iogurt, un postre fermentat fet amb fajol, que venia de Finlàndia. I interessant, ells feien servir a més barrejats amb fruites que tenen allà, una mena d'aranyons de color vermell, molt àcids i aspres, però vaja, que tampoc no cal anar a buscar coses gaire lluny, que a casa en tenim de molt interessants.
Tenim aquest fajol de tota aquesta terra volcànica que la gran amiga Carme de Batet en cultiva. Tenim els fajols de Santa Pau també, que també jo crec que han de ser molt interessants, perquè, escolta'm, si els japonesos fan postres amb mongetes, per què no els garrotxins podem fer un postre vegetal amb mongetes? Amb el fajol.
Jo penso que sí que ho hem de provar. A veure on arribem, perquè ho dius perfecte, és això. Sempre hem pensat, els japonesos amb la seva mongeta vermella, doncs nosaltres hem d'investigar què tenim arran de casa, perquè això és molt interessant.
Et proposo un repte, ja ho veus. Mentrestant, què? Anem a tastar el iogurt nou, a veure què?
Som-hi.
Carai, tu, escolta'm, Oriol, quin color i quina textura, no, això?
Sí, aquí tens el nostre iogurt grec natural, que mira quina cremositat, que el sacsegen i aquí no es belluga res. I això que és batut.
Clar, i entre aquest i el grec, quina diferència hi ha?
Aquest és el grec. Entre aquest i el grec de Grècia, ja que els grecs concentren la llet molt, treuen el suero, per dir-ho així, i queda molt més concentrada la llet i puja el greix, les proteïnes i tot plegat. Aquí el que hem aconseguit és fer un que tingui textura de grec, però afegint amb una mica de nata només.
A veure, i l'acidesa què? Com va aquí?
Doncs tots els nostres iogurts són poc àcids, comparats amb els de la competència. Una de les gràcies que tenen és que tenen molt gust de iogurt, però te'ls pots menjar sense afegir-hi sucre ni res, perquè són de molt bon passar, ja ho veuràs.
A veure, ja aquí posem una miqueta a la cullerada i... Carai, escolta'm, jo això... Hosti, tu, no queda gaire bé fer un programa de ràdio i menjar iogurt al mateix moment i parlar, no? Però és que, clar, amb el món del iogurt, que és una cosa que sembla molt bàsica, Oriol, déu-n'hi-do el que s'ha arribat a innovar en els últims 40 anys.
Sí. Mira, una de les coses que amb la que treballem contínuament és amb les soques dels ferments, o sigui, les famílies dels ferments, que bàsicament són dues, però dintre de la mateixa família hi ha moltes varietats. Llavors sempre mirem d'adaptar la que va més bé per la nostra manera de treballar i que ens dona els gustos de iogurt més nets i que volem, més naturals, diguéssim, amb poca acidesa. I això és una feinada, perquè cada vegada que canvies una mica la composició d'un iogurt perquè en fas un de nou, has d'adaptar també aquestes coses.
Déu-n'hi-do. Escolta, moltes gràcies, me l'acabaré, perquè això... Jo ara aquí, veus, ja hi posaria, ara que estem a l'estiu, una mica de cogombra, un gradall ratlladet, quatre ametlles i quatre avellanes, perquè això seria una amanida espectacular. Jo no sé si tu cuines gaire amb iogurt.
Molt no, però de tant en quant sí que ho faig. Postres sí, perquè és un clàssic, que és el més senzill, a més, però alguna amanida amb salsa de iogurt també fem, sí.
Doncs moltes gràcies, Oriol. Me'n vaig a veure un moment l'Ester, que m'ha dit que em volia presentar una persona que no ho sé, tu. Gràcies i a seguir endavant.
A reveure, que vagi molt bé.
Doncs aquí tenim la Marina Coll, Pep. La Marina és una treballadora que porta molts anys a la casa i aquí la tens per preguntar-li tot el que vulguis.
Marina, què tal? Quants anys fa que ets aquí?
22 anys.
Déu-n'hi-do, amb 22 deu ser la jefa ja, no?
No, n'hi ha que fa més.
I ara què? Què et toca? Iogurts, melmelades?
Iogurts, iogurts.
És difícil fer iogurts o no?
No, és difícil.
Quina és la feina que fas tu avui, a veure?
Jo faig una mica de tot. Estic aquí dintre, com estic a PACS, a les màquines, depèn.
Escolta, i les melmelades què? També t'agrada fer melmelades o no? Ui, no. O tu ets de iogurts?
Jo no faria pas melmelades, eh? No és una cosa que m'agradi.
Escolta'm, i aquí tens molts companys i moltes companyes. Això de treballar amb tanta gent, què? Divertit o t'agrada més allò treballar tota sola?
No, és divertit treballar amb gent. Si te veig bé amb la gent, és molt maco perquè pots estar... És, com t'ho diria... Home, al mínim pots xerrar una estona, xerres amant mentre treballes i te sents més bé.
T'agraden els iogurts o no?
Bueno, depèn de quins.
Quin és el gust que t'agrada més, a veure?
Home, la maduixa.
La maduixa. I poses melmelada o no?
Bueno, sí que hi poso.
Faràs vacances aquest estiu?
Sí que em faré.
I cuinar, què? T'agrada molt cuinar?
Home, tinc que cuinar per carajos perquè no tinc ningú que me cuini a casa meva. Estic amb la meva parella i hem de cuinar els dos.
A veure, avui què heu fet per menjar?
Per menjar, què vols dir?
Per cuinar, què heu cuinat?
Avui he fet verdura amb un tall de carn.
Oh, Déu-n'hi-do, ja és bo això. I un iogurt per postres de maduixa?
Bueno, depèn, un dia iogurt o un dia gelat.
Marina, moltíssimes gràcies. Espero que hi estiguis 22 anys més aquí.
Hòstia, que em jubili.
Sí, home, no, i tant que sí que ho farem.
Espero que sí.
Esther, és un projecte interessantíssim que comença per una cosa molt bàsica, que és una granja de vaques. Sense pagesia no hi ha cuina.
Efectivament, i sense vaques no hi hauria iogurt.
No hi hauria projecte, no hi hauria la fejada.
Potser hi hauria la fejada, però seria una fejada molt diferent, efectivament.
Records d'en Cristóbal.
Així ho farem. Gràcies per tot.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I avui, una frase del senyor Sabarenc que diu així: la cuina és art més que ciència, en la que la improvisació i la varietat tenen un clam ampli a on manifestar-se. Doncs vinga, va, manifesteu-vos, cuineu, gaudiu i, sobretot, gaudiu amb la gent que estimeu. Moltes gràcies i fins la pròxima fonda. Apa!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. bellesa és pels cors més grans ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran. Si la visc al teu costat no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.